Fabricació pròpia.
Eso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero. Y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero.
Què tal? Salutacions. Molt bona tarda a tothom. 1981. El cantant espanyol José Luis Perales, un dels artistes inoblidables que sempre ens farà sospirar i vibrar amb les seves cançons, publicava aquest Te Quiero. La cançó és una declaració d'amor commovedora en què el cantant expressa doncs, el seu amor incondicional per la seva parella. Dèiem que la cançó es va donar a conèixer el 1981. Què va passar? Que al cap d'uns anys va arribar aquesta versió d'ells, Elefantes al costat de Sidoní i de Love of Lesbian.
Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero.
Doncs sí, a més romanticisme podrien dir Elefantes en la seva forma de connectar amb la sensibilitat de la gent. El grup barceloní va reinterpretar amb un so brillant, ho estem escoltant, amb uns arranjaments que el mateix José Luis Perales va aprofitar en els seus directes a partir d'aquell moment. Doncs bé, avui a les 5 venen Elefantes al programa a presentar-nos el seu nou disc. De moment, benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Va, 3 minuts i escaig que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Marta Jarque, a la sotsdirecció.
Què tal? Bona tarda. I molt bona tarda, especialment perquè ja no tenim la pols sahariana, aquesta que deu haver deixat el Sàhara com la P7, neta, perquè la teníem tot aquí. Molt contenta avui de veure el cel blau.
Cesc Marginet.
Hola, bona tarda. Jo tinc pols a casa.
Ah, tota la... Mira, doncs
sí.
La tens tu.
Mira com sona la pols encara. Com bufa.
Que van passant boles d'aquelles com de palla.
Sí, sí, però ja, no és culpa de la pols... No és culpa de la pols sahariana. És culpa d'altres coses.
Haig d'agafar oxigen, eh? A la producció, Uri Francisco.
Ui.
Bona tarda.
Què tal, com estàs? Vols una mica de
Estic
cafè?
Estic fet pols.
Sí.
Sí?
Sí.
Oh,
no, no, però aquest, ara. Ostres, ara. Jo sóc el que va tard mentalment.
No.
Aquest cafè em reviurà, no patiu.
Sí, no?
Bueno. Et pujarà les pols.
El cacions. Ostres, tu, mare
targeta
meva.
Vermella.
Targeta vermella, ja?
No, això ho ha de fer en Ferran, José. Si no,
a veure, ens espera una tarda intensa.
Sí.
Col·laborem.
Sí, som-hi.
Vinga, va, la producció em fa Ferran Capdevila, l'home de les targetes, des de la Peixera. Mercè Mondelo Ibanesa, que rasquilla el món digital, a la vida pràctica ja no hi és, però encara continua.
Ostres,
no ho diguis. no m'ho diguis, no m'ho diguis.
Volia dir, però ho he dit.
Se t'ha escapat.
Marta Medina, te quiero.
Sempre hi serà.
I memoria. José Matosas i Paula Moreno al món sonor, tots som, de moment, de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Va ser una passada, però una passada. Quan va començar a arribar la gent de Mallorca, se valia una, moltíssim ambient, i bé.
Què cantàveu?
Mallorquins! Au, au, au! I això, el cimne, també, de Mallorca... Buah, brutal.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Mallorquins! Au, au, au!
Ai, Déu meu, que bo.
Ai, quin entusiasme.
És la meva imatge de la intensitat.
No passa res, és la seva manera de ser.
Calla, potser sí que haguessin sigut una mica més intensos al Mallorca, encara s'hagués endut el partit.
A les Illes es viu més relaxat i més tranquil.
Barça, Barça.
Relaxats avui, els continguts no ho són, però els repassem tot seguit, perquè d'aquí res repassem l'altra actualitat, com sempre, amb l'equip del Fabricació. Després, la Har, que avui farà la digestió amb Oriol Porta. Ell és director del Festival Impacte, que és el Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya. Es tracta de la quarta edició Harke,
sí.
I el tema central d'aquest any és el dret a la pau.
Exacte, i aprofitarem a l'Oriol també per preguntar-li si és el germà de Carles Porta.
Val. En parlarem avui a 3:45 i després podrem xerrar uns minuts amb la periodista i escriptora Ana Ponsoda, que ens ajuda a com podem veure el món a través de la literatura. I a 3:45 avui rebrem a l'analista, experts en relacions internacionals i professor de Blanquerna, Manuel Manonelles, perquè ens posi al dia de la plana internacional. Per exemple, la connexió del 30è aniversari del genocidi de Ruanda amb la situació a Gaza. Cesc.
Efectivament, situacions que es repeteixen, no? Genocidis que no n'acabem d'aprendre i de saber com acabar amb aquestes guerres, que injustícies que una vegada rere l'altra.
Doncs avui l'hem avançat una mica a l'hora, i també de dia. Estarà amb nosaltres el professor Manonelles a 3:45. I a partir de 4:00, alerta, avui toca cacau culinari.
Ui!
Ve la cuinera Maria Nicolau, segur que la coneixeu.
Home!
Per favor.
Mita.
I tant que la coneixem.
Maria, qui acabes és? De treure nou llibre?
És la Ruscalleda o la Maria?
Què passa? Com esteu?
Molt bé, Maria, però... Però havies de venir a 4:00, eh?
Sí, me'n vaig, torno. Vaig corrent, me'n vaig...
Sempre vas varada, la Maria.
4 voltes, sí. Us cuino 40 plats i torno.
Perfecte, val. Però, o sigui, reivindica que la Maria vindrà a 4:00 després d'haver fet tot això. Val, però vine de puntual,
marxat,
eh?
Ja ha marxat.
Mare meva, que està...
Ja ha tornat de Montjuïc, ara venim tornant.
Val. Publica Cremo, que és un llibre de memòries professionals en què desgrana la seva manera de veure el món i algunes receptes. Jo ja estic suant, saps? Del nerviosisme.
De cremar, no?
De cremar. A partir de 4:00 parlarem també amb ella. De fet, pararem la taula per rebre una de les veus més influents del panorama gastronòmic català, com és Maria Nicolau, que en tenim moltes ganes, eh? I a 5:15 t'esperarem aquesta taula per compartir moments de ràdio, Francisco, també de música.
Vinga.
Amb un dels grups referents del pop rock espanyol. Avui, al Fabricació Pròpia, ens visiten Elefantes. Anys de vida d'Elefantes, que ho han celebrat doncs, amb un disc, 30 aniversari o tratado sobre jardineria. El proper pròxim 19 d'abril estaran al Palau de la Música Catalana dins del Guitar BCN, però abans estaran amb nosaltres aquí al Fabricació. I a partir de 5:00, ara sí, físic i divulgador científic Joan Anton Català, parlarem avui de magnituds curioses i fascinants que ens demostren que la complexitat de la natura existeix, i molt. Com per exemple, sabeu l'energia que consumeix el nostre cos?
Molta.
Depèn del dia.
Segur? Tu hauria més, segur.
No, jo estic consumit. Jo, clar, és que he preparat el guió i llavors...
Tu ja ho saps.
Tot, sí. No, no diré res.
Doncs coses així, magnituds curioses i fascinants. Mm. Però també li preguntarem sobre l'eclipse solar, que ara ens en parlarà la Harry, que diria a la realitat paral·lela, que va viure ahir mig món, que va ser molt interessant.
L'altre mig món.
L'altre mig món, nosaltres no. I també avui en parlarem cap a la penúltima hora, no us ho podeu perdre. Però abans, a les 5, Joan Anton Català, i amb la taula de diàleg, és a dir, amb la Roser Pedrós, l'Aleix Cabrera i el Guillem Figuerola, parlant de temes que ens afecten el dia a dia, arribarem a les 6 de la tarda. Minuts ja per arribar al punt de 3:15 de la tarda. Ens hi posem i obrim, com cada dia, Realitat Paral·lela.
Sí, la cançó.
Break a Frank and Rumble.
I llavors se sent Sliding and Friendly.
Sembles el Pingu, no?
El Yoda.
No entrem en aquest bucle infinit.
Era una mica mestre Yoda, ara.
No, nois, esteu molt esbarats, eh?
Sí, no. Sisplau. O sigui, no. Rebaixem una mica, perquè si no, no arribarem vius a les 5.
Saps què és això, Mercè?
Que després ve la Maria Nicolau.
Ah.
Què?
L'eclipsi, és que...
Autopassa,
eh? L'eclipsi passa molt nerviosa a les bèsties, eh?
Sí. Mira, avui... Sí. Bueno, a veure, aquí no fa falta eclipsi, també t'ho dic, eh? Aquí estem nerviosos sempre. Va, que hem de mirar la realitat paral·lela i avui ens recomana la Harke que ho fem amb ulleres de sol.
Sí, això, i també intenteu no mirar-me fixament, això també és molt important, perquè se us podrien coure els ulls, val? Us quedarien com dues mandonguilles, que és el que, a més, jo he tingut per dir. N'he menjat una, per això, només de mandonguilla. La resta me les he guardat per
després. Força.
Sí.
A dins del microones.
Tota precaució és poca quan es tracta de parlar d'eclipsis. Ei, com sabeu? Pensava que petaria una mica més la cançó. Veu que no?
No, però és Batman, no?
Ahir mig món es va paralitzar per viure l'esdeveniment de l'any després del casament de l'Almeida i la Urquijo. De fet, mirant fixament alguna convidada i algun convidat d'aquest enllaç, també corries el risc de quedar-te amb els ulls carbonitzats.
No miris a l'esperança!
Però que el casament de l'any no eclipsi la notícia que avui ens ocupa, que és aquest eclipsi solar total, és molt important. Total, i després entendreu per què. Que ahir a la una, a 2:15, més o menys hora local, això als Estats Units. Total, ara tampoc cal ser precisos, perquè l'eclipse ja ha passat.
Ja
i al
igual.
Principi, fins al 2026, no es tornarà a veure, per cert, a casa nostra.
Mira,
l'altre costat del món.
A casa nostra.
Diuen que es veurà més bé a Lleida i Tarragona.
Ah. Si no hi ha boira.
Que normalment no els hi toca tantes coses, els hi tocarà l'eclipsi.
Ah, veus?
Se'n fum del barcelonacentrisme, aquest eclipsi.
Clar que sí, a favor d'aquest eclipsi.
Molt bé. Però, és veritat això de la boira, eh? Alerta, perquè Lleida...
No,
és veritat que sovint estan encaputats.
No, però jo li preguntarem a en Joan Anton, que això ens interessa.
Total, que ahir al migdia, Estats Units i Mèxic, es van quedar les fosques en plena llum del dia, això sí, per uns minuts. Va ser un eclipsi, per dir-ho així, efímer, que també pensava, poques vegades que passa, el sol per una vegada, la lluna per una vegada, s'haguessin pogut quedar quiets.
Una estoneta.
Perquè poguéssim gaudir una mica més estona de l'estampa, perquè és veritat que feia molt goig de veure. I què va durar? 3 minuts?
No, res, una cosa ràpida.
3 minuts 40.
No són pocs.
No vam tenir ni per començar. Bé, als Estats Units, les ulleres aquelles gratuïtes que s'oferien per poder veure l'eclipsi en directe, aquelles que semblen com de l'IMAX, saps les antigues de l'IMAX?
Jo crec que les han reciclat. Com que aquests puestos ja han tancat, el 3D ja han tancat...
Amb molta garantia no deu ser,
No.
Total, que es van esgotar i l'expectació, doncs, com no podia ser d'una altra manera, era màxima, també els mitjans de comunicació de tot el món, que van cobrir aquesta notícia i la van retransmetre en directe, doncs, quan la lluna cobria el sol durant uns instants. Jo he agafat alguns reporters, doncs, que van cobrir aquesta notícia.
I, si us sembla,
comencem pels que jugaven a casa, que són els de la NASA, que us sorprendrà, potser us sorprèn saber que no tots estan a l'espai, els de la NASA. També hi ha alguns...
Que toquen de peus a terra.
Alguns els tenen a terra ferma i retransmeten així, en directe, eclipsis solars. Escolteu.
Everybody is cheering. We have just made it to the end of totality. We're starting to see the sun just peeking back out again.
Oh, and it's amazing. Now just look at the ground, how much brighter it's gotten.
It is already so much brighter. That is so...
wild. That was probably one of the most amazing, but also fastest 3 minutes of my life.
It's amazing. Escolta, la teva veu.
Oh, it's falling my life. It's cold, there's a sun, it's traveling for, it's hot.
Sí que té els ulls així com... Té els ulls com velats, aquesta reportera, així com tots blancs. Devia ser la que retransmetia ahir l'eclipsi.
Aquesta gent, els hi dones una fulla que cau d'un arbre i...
Wow!
Mare de Déu!
Falling from the tree, wow, the fulla! Wow, it's amazing, boy!
En saben molt, en saben molt.
La reportera que tenim a l'estudi, també escoltàvem en aquest document, deia que segurament el que acabava de viure doncs eren els segons més emocionants de la seva vida.
Home, tu diràs.
Aquesta gent és això que diu la Mercè, de qualsevol cosa efímera en fan una superproducció de Hollywood i t'ho retransmeten.
I tu creus, eh?
I et venen al bacallà.
Et contagia.
Oh, i tant. I és que les imatges, això sí que és cert, són impactants. Ells, com que més són de la NASA i estan acostumats als planetes, segurament no sabien ni de posar les ulleres de sol.
No,
saps?
No,
vull dir, ells no, no, ho podien ells no veure.
Què vol dir que estan acostumats als planetes?
Això és com la gent
que tenen per casa.
Com els posters, que les mans fan callo, ells van callo els ulls.
Exacte, ells ja, tenen els ulls com si fossin mandarines, els hi surten de les...
Sí, sí.
De les conques. Bé, els que sí que van necessitar ulleres de sol van ser els companys de Telemundo, que ells, en aquest cas, es van desplaçar fins a Indianapolis, que vull dir, m'encantaria haver nascut a Indianapolis, sí, per dir-ho. M'agrada el nom.
On vius, Jarque?
Jo, on visc?
On t'agradaria viure?
A Indianapolis, si t'ho acabo de dir.
Sí, per això. Però era perquè ho diguessis.
Ah, torno a preguntar.
Ai, noia. A veure, Jarque, on vius tu?
A Indianapolis.
No, on t'agradaria viure?
A Indianapolis, Texas. No sé si és Texas, eh? Ara sí,
no, no,
si ens escolta això. Algun nord-americà... Bé, és igual, aquesta gent va anar a Indianapolis a cobrir aquest eclipse total.
Como ve, aquí en Indianapolis ya se está oscureciendo prácticamente, es una oscuridad total. Todavía no se cubre por completo, pero ya comenzamos a ver solamente una ligerísima línea brillando sobre el horizonte de la luna, en la parte superior de la luna. Y calculo que en cuestión de minutos veremos ese brillo, ese diamante, por el motivo por el cual le llaman el anillo de compromiso, a ese momento que dura apenas unos segundos, en donde hay un destello en la parte superior de la luna antes de que se vea el anillo completo.
En aquest cas, el to difereix una mica d'aquesta... No,
però déu-n'hi-do.
To èpic, sí, sí. De la televisió nord-americana.
Sí, poètic, però agrada,
sí,
eh?
Sí, una mica confós, perquè hem passat d'oscuritat total a parcial, a una ratllita... Un han passat coses molt ràpid.
Sí.
Tampoc és una cosa tan emocionant. O sigui, al final és el sol que es tapa. S'explica ràpid.
Clar,
però és que aquesta gent treballa la metàfora, sí, Marginet.
Clar, clar, no,
la fabriquen, saps? Sí. La produeixen.
La gent de Telemundo és un canal que es dirigeix a la població hispànica i més romàntica dels Estats Units, perquè a qui no se li hagués acudit comparar l'eclipsi a un anell de compromís daurat?
Clar.
Només se m'acut un nom, José Luis Martínez Almeida, que, per cert, ja ha publicat a Instagram un parell de fotos perquè segueix enamorat de la seva boda, acompanyades del text El dia más feliz de nuestras vidas.
Veus?
Sí, bueno. Es veu que els hi va molt bé. Bé, si us sembla, anem escombrant cap a casa, perquè, com sabeu, de catalans n'hi ha per tot el món, com els mosquits, i ahir la companya de TV3, Lídia Heredia, va ser l'encarregada de retransmetre aquest eclipsi total. I deixeu-me dir que ho va fer molt bé, va ser molt emocionant. I els que la van poder seguir, doncs, ens van comanar una mica el seu entusiasme. Escolteu.
Estem veient en directe a ull nu aquest eclipsi de sol, aquesta corona que es veu perquè la lluna s'ha menjat completament la forma del sol. Mira, ara mateix és el moment exacte d'aquest anell en què el sol el comencem a tornar a veure a través de les ulleres. Per tant, vol dir que ja deuen haver passat gairebé aquests 3 minuts que veiem des d'aquí i que ara començarem a veure tot el procés de destapar-ho. Aquí es torna a fer de dia.
Bon dia, i com hem anat a fa bon dia.
Molt bé.
Sol ben insolent.
Home, la va veure en directe o no?
Sí, home, i tant.
No. Però és una gran professional, la Lídia, eh? Però
sí.
Segueix semblant-me una... Bueno, una cosa, no?
Tu tens
ara
la idea de què, eh?
Passa el sol,
no hi havia notícia, allà,
ara,
eh?
Ara ja fa l'anell i ara tornem a tenir claror.
Ja.
Què és el que passa cada dia, eh? Ja. És com si ens fiquéssim allà al límit.
Però és diferent.
Home, però que sigui de dia i de cop i volta es faci de nit i que torni de dia, és curiós,
sí, és més curiós. Però clar, cada dia allò, ara és de nit, veiem com el sol comença a sortir... al mar.
Sí que hem anat perdent to del primer a la Lídia Heredia.
Sí que és veritat que sí, Lídia Heredia també és, o sigui, la imatge que dona ella, com transmet aquesta felicitat, vull dir, és molt visual, no?
Sí, perquè està rient tota l'estona.
Sí, la veu agafant aquestes ulleres, que ella es posa aquestes ulleres com de sol, però en realitat no se les vol posar, ella ho va veure amb els seus propis ulls.
No, que quedarà sec.
Clar, no ho fa perquè ella és una professional, és una professional. Deixeu-me dir, però, que el document que s'endú la palma de la brillant retransmissió de l'Heredia no la protagonitza ella, sinó...
No.
Un astrònom de la NASA, que també era a la Terra, no el tenien a la Lluna, i es diu Charles, que va cantar una Nadala en català perfecta davant la càmera de TV3.
Quines coses.
Quan en un jardí d'amor neix una divina flor, d'un-ro-ro-ro, d'un-sa-sa-sa, d'un-ro, d'un-sa, d'un-rosa bella, facunda i punceia.
Què us sembla?
Com si fos de Castell de l'Areny de tota la vida.
Favor.
El desembre congelat, el Charles va prendre aquesta Nadala d'un professor català a la Universitat de Màlaga fa 35 anys. I ja ho dèiem, com deia, tenim catalans repartits a tot el món.
Són unes variables molt difícils de reunir, eh? O sigui, un americà de la NASA a Màlaga.
Eclipsi.
Aprèn català i decideix cantar-ho en un eclipsi de sol
sí.
A Indianàpolis.
És un acudit. Bé, normal que l'Heredia doncs, estigui tan contenta. Els catalans feia anys que no teníem un eclipsi cara a cara. Saps? Vull dir, això no... Clar. De fet, l'últim que vam viure a casa nostra va ser l'11 d'agost del 1999. Imagineu-vos si ha plogut. Es tractava d'un eclipsi parcial de sol, en aquest cas, i el personal de la platja de Castelldefels, doncs, que van anar a veure en directe què passava, l'espectacle, a diferència del que es va veure ahir a Amèrica, va quedar el personal una mica decebut. Escolteu.
Ha sigut una mica decebedor perquè, clar, esperàvem més degut a la gran expansió de mèdits, de publicitat, bueno, ho han muntat una mica com si fos un Barça a Madrid, no?
I és que el món no s'ha acabat. Roser Oliver, TV3, Castelldefels.
Nosaltres esperàvem que el món s'acabés, però, clar, a veure, quina decepció. Quina,
99,
el món al final no s'ha acabat.
Efecte 2000,
99,
clar.
Jo me'n recordo, eh?
Perfectament.
Jo ho vaig veure.
S'havia d'acabar el
món. 2000 el vas veure.
No, el mig eclipse.
Barça-Madrid, anava a dir que Barça-Madrid no tenim en aquesta ocasió. No. El que tenim demà és un París Saint-Germain-Barça i esperem que el món no s'acabi abans, com a mínim que ens deixin gaudir dels quarts.
Jo tinc una petició per això de l'eclipse que encara no he acabat d'entendre, pel Joan Anton Català.
Tu estàs com molt desencantat amb el tema de l'eclipsi.
No, però hi ha una cosa que realment em preocupa.
Vols venir avui a les 5 amb en Joan Anton?
Vinga.
I li formules.
Sí, no entenc si és la lluna que tapa el sol.
Sí.
Llavors la lluna que nosaltres teníem ahir la nit, quina era? És que n'hi han dues.
No, ma, però...
La Terra és plana i no ens ho han dit.
No li prediguis això al Joan Anton, que ens ho va desmitificar.
Joan Anton, la Terra és plana i ens estan enganyant.
Francesc
Germinet. No li diguis això. Uita. No li diguis perquè s'enfadarà, eh? Perquè l'altre dia ja ens va dir que no, això no podia ser, els terraplanistes. Fem una cosa, marxem a... Ui, que és tard, falten res.
Escolta, Mercè,
8 minuts.
Pregunta'm d'on...
Ah, Harry, on t'agradaria viure?
Doncs a Indianàpolis, Indiana.
Molt bé.
Perquè és
Indiana.
És com si jo visqués a Terrassa Occidental, Vallès Occidental.
Com?
Indianàpolis.
Anem a publicitat i a la tornada tirem cap a publicitat i a la tornada més eclipsi solar aquí al Fabricació Pròpia. Fins ara.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Pobreta Olga.
Olga Flores.
Escolta, pregunta-li a la Vallejo si ella ho sap dir, això.
Sisplau.
Amb aquella veu
sisplau.
Que com me la maravillaria jo? No, maravillaria jo. Que com me la maravillaria jo?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va, que en 5 minuts arribem al punt de les 3 de la tarda. Deies, Francisco, que volies dir alguna penúltima hora abans de...
No l'he vist a venir, aquesta.
No l'has vist venir. Ahir es va viure un dels moments astronòmics de l'any, un eclipsi solar total, ara ens ho explicava la Harke. Durant uns pocs minuts la llum solar va quedar, com ho deia, totalment bloquejada per la Lluna.
Apagada.
Fenomen que...
Fora de l'alcance. Jo encara no l'entenc.
Que no l'entenc, si és marginet. Bé, un fenomen que va ser visible en una franja de 200 quilòmetres d'amplada que comprenia zones des del centre dels Estats Units, part de l'est de Canadà, Francisco, i el Pacífic mexicà, també.
Veus?
Vale. L'últim eclipsi total que es va veure a Mèxic va ser el 1991, això ja ho hem dit, i a aquesta hora de la tarda connectem en directe amb el corresponsal del Fabricació Pròpia, l'estat mexicà de Sinaloa. Alerta, eh?
Sí, compta aquí.
Des de la ciutat de Mazatlán, que ens atén Jesús Rico Orihuela.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Jesús, buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Saludos desde Mazatlán.
Mazatlán,
sí.
Jesús.
Mazatlán,
claro.
De Sinaloa.
Claro, Jesús, pero explícanos, porque tú eres de Ciudad de México, ¿no?
Sí, exacto. Yo nací en Ciudad de México, sin embargo, el haber vivido un eclipse total en mi niñez en 1991 me hizo querer repetir la experiencia. Entonces me trasladé a Mazatlán, Sinaloa, que está a 1,000 kilómetros de Ciudad de México. Entonces, la verdad es que es un destino maravilloso porque además está el plus de haber podido ver el fenómeno a la orilla del mar.
¡Guau!
Entonces,
lo has tenido todo, Jesús.
Sí, fue un evento bellísimo. La verdad es que aquí la ciudad se maravilló totalmente. Vinieron personas de todo el mundo, me atrevo a decir. Hubo científicos de la NASA, además de, evidentemente, pues mucha población local y de propio de otros estados de la República.
Jesús, pero entonces, ¿ha valido la pena tantos kilómetros o no?
No, totalmente. Cada minuto de camino, de trayecto y de vivencia ha vivido fue bien recompensado con 4 minutos aproximadamente de totalidad. Entonces, fue increíble el ver que a las 11 de la mañana, claro, pues oscurezca totalmente, ¿no? Y a la orilla del mar, pues todavía mucho mejor.
Hombre, una experiencia inolvidable. Escucha, ¿qué hora tenemos ahora en Mazatlán?
Ahora son las 5 de la mañana.
Uy,
sí. Ahora, a pesar de que son las 5 de la mañana, ya está amaneciendo. Ya aquí ya se empieza a ver un poco los rayos del sol.
Jesús, estás muy despierto, encuentro, ¿eh?
Sí.
Para ser las 5 de la mañana.
Hay que disfrutar al máximo.
Escucha, estábamos muy preocupados, antes lo decíamos, sobre todo por si la gente iba bien equipada viendo este eclipse solar. Jesús, ¿cómo lo viviste tú?
Sí. Bastante bien. Aquí, la verdad, se repartieron miles de lentes para poder observar el eclipse. Entonces, la verdad, por ese lado, sin ningún problema. Hubo muchas personas que trajeron sus equipos de cámara, sus telescopios, y evidentemente protegidos con filtros, pero bastante seguro, ¿eh? A diferencia, por ejemplo, de otras experiencias de hace muchísimos años en los cuales no había tanta información o preparación y que evidentemente era un riesgo, ¿no? El no tener, digamos, como 100% controlado el que las personas no lo vean directamente, pero la verdad, en esta ocasión ayuda muchísimo esta nueva era de internet, de nueva información, en la cual se vivió sin ningún contratiempo.
Jesús, buenos días desde México. Gracias por atendernos. Te quería preguntar si la gente, Jesús, fue a ver el eclipse con una radiografía, que a veces aquí, el 99, cuando tuvimos aquí el eclipse, la gente iba con radiografías de cuando se rompió un codo y a ver el eclipse. ¿En México también o sois más profesionales?
No, ya cambió muchísimo. En el 91, que fue hace 30 años el último evento, me atrevo a decir que seguramente sí hubo quien lo vio a través de una radiografía, pero en estos nuevos tiempos hubo muchísima información y se regalaron lentes. Entonces, yo no vi absolutamente a nadie que estuviera improvisando. Viendo a través de una botella, ¿no? Eso también se hacía.
Jesús, pero explícanos nada, un poquito más, solo cómo reaccionó la gente. O sea, ¿aplaudió, exclamó, lloró incluso?
Sí, hubo reacciones de todo tipo. La mayoría, y la verdad también hablo por mí mismo, te quedas sin palabras. Y si acaso la reacción es como hacer bulla, gritar, es como un grito de gol. Creo que es lo más cercano a un grito de gol en Copa del Mundo final, ya me imagino, ¿saben? Es algo así muy, muy increíble, porque es muy raro que alguien lo pueda ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, la reacción de los niños fue fantástica, porque los niños pues son personas que pues, de alguna manera vienen sin ese background, sin ese, digamos, como toda esa información, y la verdad es que sorprendidos, o sea, había gente que lloró, que se emocionó demasiado, o sea, había llanto, alegría, éxtasis, euforia, de todo.
Vale. Oye, Jesús, espérate, Jarque,
¿vas a hacer alguna pedida de mano? Jesús, que también hay gente que aprovecha estos acontecimientos para sacar el anillo, aprovechando de que era un anillo dorado, ¿no? Que lo comparaban con un diamante. No sé si hubo alguna escena de este tipo.
No como tal, aunque ayer me apareció algo que mencionaban en Twitter, por así decirlo, un posteo que sí hubo como un pedimento por ahí. Solamente no logré identificar en qué ciudad, porque además de Mazatlán, Sinaloa, recorrió parte del norte del país, ¿no? Torreón, Durango, y bueno, evidentemente llegar hasta Estados Unidos y Canadá. Pero sí, por ahí seguro hay anécdotas del tipo, ¿eh?
Oye, Jesús, nos estás encantado. Tendremos que conectar otro día contigo, ¿eh? Sí. De verdad. Mira,
sí, por supuesto.
Por favor. Lo has explicado muy bien. Es como si hubiéramos estado allí. En esta corresponsalía hay una información de servicio que interesa mucho a la audiencia de Radio Cel, como es esta predicción del tiempo y del tráfico a esta hora, exactamente, a las 5 de la mañana, en Mazatlán, en estado de Sinaloa, por favor, México.
¿Qué falla?
Pues tenemos dos reportes, el del malecón, que es el vial, sea, prácticamente 5 de la mañana está vacío, aunque muchas personas ya el día de hoy vuelven a sus trabajos, entonces ya se alcanzan a ver como colectivos, no hay tráfico, estamos libres de ello ahorita. Y también está el tráfico de la playa, porque pues básicamente estoy a la costa, entonces ya veo puntitos de personas que ya están haciendo ejercicio, entonces al ratito ya seguramente va a haber congestión de turistas.
De turistas, ¿no? Jesús Rico Orihuela, de verdad. Muchísimas gracias por esta conexión. Cerramos conexión, pero vamos a hablar de aquí unos días, ¿eh, Jesús?
Sí, por supuesto, lo que gusten.
Un abrazo.
De la orden.
Desde Cataluña, un abrazo bien fuerte.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Un abrazo,
adiós.
Un abrazo,
adiós. Vens, eh?
El Jesús, a les 5 de la matinada, està més despert que jo a les 12 del migdia.
Ja t'ho dic ara, eh? Amb aquesta clarividència explicant les coses, eh?
Mare meva!
Jo crec que és l'energia que et dona...
Sí. Es deuen prendre uns nachos amb guacamole picant, ja.
Per esmorzar.
Exacte. Sí. Llevar-se del llit.
Potser ho hem de provar, això, eh?
Brutal.
Per esmorzar,
I quina precisió amb el, amb el trànsit, eh?
Sí,
perquè t'ha distingit diferents anells de la ciutat. Playa, muntanya, el que vulguis.
El que vulguem, tu, Jesús. Fantàstic.
Amb un actiu actitud positiva, amb un, amb un somriure.
Es consoliden, eh, aquestes corresponsalies de fabricació.
I a partir d'ara, quan passi alguna cosa a Mèxic...
Cap allà, Jesús. Cap allà.
On sigui de Mèxic, eh?
On sigui, on sigui. Sí, bueno, sí, si es mou 1.000 quilòmetres...
Ah, exacte. Sí.
No, que li haguéssim pogut preguntar pels humanets de les caixetes.
Ai, oh, calla.
I en Maussan.
Se'ns ha passat per alt.
Sí, ja tornarem a tocar-lo un altre dia. 5 minuts que passen de les 3 de la tarda. Fem una cosa.
Què?
No, anem a les vintage.
Sí?
Sí, perquè en tenim ganes.
Va,
Cesc,
doncs som-hi.
Cap on ens portes?
Avui que és Sant Marcel, ho sabíeu?
No. Ah.
Feliciteu-los. I als Estats Units, que hi va haver un eclipsi, però avui és el Dia Internacional de Winston Churchill. Felicitats a ell, suposo. No
sí, sé, home.
Hi ha dies per tot.
Sí.
Viatgem a un 9 d'abril qualsevol. Dilluns 9 d'abril de 2012, el diari es feia ressò dels 100 anys de l'enfonsament del Titanic.
Oh, no, quina desgràcia. 100 anys.
Noi, tan bé que anàvem.
2012.
Confies en mi? No hi confiïs. No confieu mai en ningú, perquè llavors es treu sobre un tros de fusta al mig del mar.
A l'Atlàntic, que no us enganyin.
I us deixaran allà, anar cap avall.
Al mig de l'oceà.
Romanticisme en aquell punt, millor no.
Però qui és que li pregunta? És en Jack en Bella, no?
El Jack en Bella.
Si confien... Bueno, sí. Doncs, ell va complir. Ell va complir.
Sí.
Lleig.
Qualsevol cas és l'aprenentatge que ens deixa el James Cameron amb el Titanic. No confieu mai en ningú. Si us diu confies en mi, no, perquè al cap de 2 minuts
no és mai.
El vaixell pot xocar i sí. Iau, adéu-siau. Diu el diari, tal dia com avui, de fa 100 anys, avui era 2012, per tant, avui ja són 112 anys.
Val.
Els passatgers del Titanic ultimaven il·lusionats l'equipatge.
Pobrets.
Faltaven menys de 24 hores perquè embarquessin en el millor vaixell del món, que salpava de Southampton a Nova York en el viatge inaugural.
Això ho pensaven.
Maria! Creus que he d'agafar el banyador?
No,
Josep, no cal, no.
Vés al bufet a fer cua, ja.
Diu, no, que anirem per la zona dels icebergs i que farà molt fred allà.
Fred.
Aviam.
Des de casa se senten els vaixells, sí, encara.
Sí. Ui, tant,
a les 6
però
puntuals.
Però a quina hora? A les 6?
A les 6 de la tarda, els
cada
dissabtes
dia?
I els
perquè
diumenges.
Surten d'hora. Aviam, ningú va sospitar que passant per la zona dels icebergs... Sí.
Clar, que no ho veien.
No ho sé, eh?
Perquè això està cartografiat, ja se sap.
Està cartografiat, però que ell no el van veure.
No,
vull dir... Que
és que el mar, el que és veritat, no és que tot és igual, eh?
Miris on miris.
Clar, no és allò de dir, mira, quan vas d'excursió, quan vegis una alzina, tira a la dreta.
Identificatiu.
És complicat, no. tot és blau.
A més, abans no hi havia el canvi climàtic. Ara pots passar per l'Antàrtica i l'Antàrtida, el travesses tot.
I tant, si és com una piscina olímpica.
I sense cap mena de problema. En qualsevol cas, tal dia com avui... el 9 d'abril d'aquell 1912, estaven per embarcar. Estaven allò pujant,
les maletes,
tot plegat, perquè el vaixell va sortir el dia 10 d'abril i l'accident va ser al cap de 4 dies.
Claro.
Era 4 dies?
Sí, vam poder gaudir 4 dies.
Hi havia gent que no devia ni tenir temps de posar-se la pulsera de tot el todo incluido, saps, els barcos?
No, avui no em trobo bé, no sortiré. Surt ràpid perquè això s'acaba. Al diari també podem trobar una imatge a modus de mapa del vaixell, us l'he imprès, que l'han posat amb dues pàgines. Perquè, clar, com que el vaixell era tan gros, l'han hagut de dividir...
Preveient que ja es partiria.
Això, ho he trobat una bona metàfora del que anava a passar.
Que visionaris.
Exacte.
100 anys més tard.
Mira que hi havia senyals, eh?
Mira que d'aquí 100 anys el diari posarà la foto partida. Escolteu, aquest mapa ens dona una perspectiva de com era el barco, com...
És curiós, no?
I ens dona informació valuosíssima per saber com era. Per exemple, que comparat amb la Sagrada Família...
Sí.
Ens ho hem acostat una miqueta, no? El Tità, portem-lo a Barcelona.
Sí.
El barco fa 53 metres d'altura, que déu-n'hi-do, davant del 107 de la Sagrada Família.
No ha estat Titanic,
llavors.
És la
meitat, llavors,
Sagrada Família 1, Titanic 0.
Ara.
Ara bé, eh? O sigui, només, a més, comptant la façana del naixement. O sigui, no compten les torres aquestes.
Sí.
No. Què va. Una altra dada curiosa sobre el barco, aquest barco que ens està ensenyant la Marta, és que tenia 4 xemeneies, però només en funcionaven 3.
I això?
Sí.
Ui.
Es veu que la quarta era totalment afuncional, però era per fer bonic. Que el Thomas Andrews, el coneixeu? El Thomas.
Que és l'enginyer.
Exacte.
Tu que Thomas.
L'enginyer que va fer el barco, en veure els plànols amb les tres xemeneies...
No els hi va agradar.
Se li va fer poc. Diu, això...
S'assembla massa a aquell que tenen el Besòs, els de Barcelona.
Exacte. Tres en tenen poc. No, posem-ne una altra.
Perquè hi havia certa simetria, entenc jo, sobre el casc. I van dir, posa-n'hi una quarta.
Per compensar.
I ja ho tenim tot. Clar.
Perquè si es parteix, es parteixi ben bé pel mig. I l'última dada curiosa sobre el Titanic, hi havia un total... Hi havia un total de passatgers i tripulants de 2.228 persones.
Coram!
Sabeu quant espai hi havia als bots salvavides?
No, sí,
ui,
a poc.
100.
1.178.
No, però aquí els comptes fatal, eh?
Aquí, però què passa? Poses una xemeneia, has de treure bots salvavides.
Ostres, quin petit error de càlcul que però ningú va veure venir.
Aquí, prevenció de riscos.
Saps les llaunes de Pringles?
Sí.
Fer la comparativa amb la xemeneia, haguéssim pogut omplir-lo com de dònuts, que haguessin sigut els
bots.
Ai, ocupar aquell lloc, no?
Claro, i així aprofites l'espai, optimitzes. Veure,
sí.
També és veritat. Ara que anar-los a agafar... ja és una altra història. La logística va fallar.
Sí, això sí.
Hi ha moltes teories curioses sobre el Titanic, eh?
Ah, sí?
Diuen que tenia un germà a Bessó, el Titanic, que havia serpat prèviament, es va espatllar, i es veu que per la indemnització, unes històries, volien cobrar-ho i van colar aquest germà Bessó que es va espatllar.
El germà Bessó?
Sí.
I el Titanic és el Bessó?
No, que t'ho deixo, eh? I es veu que va patar per això.
Mm-hmm. I la Terra és plana.
Això no ho diguis.
No ho diguis més, això, que ens escolten. Joan Anton Català estarà a casa ja amb ganes d'entrar. Fem una cosa, deixem aquí les vintage per avui, 4 minuts, i ens situem a un quart de 4 de la tarda. Tirem cap a publicitat, però... Després de la publicitat, Ejarque, amb qui toca fer la digestió?
Doncs mira, avui parlarem amb l'Oriol Porta, que és el director del festival Impacte, i amb ell, atenció, perquè a part de descobrir tots els detalls d'aquest festival, que podeu gaudir diferents punts de Catalunya fins al proper 28 d'abril, a més, sorpresa, perquè hi ha sorteig.
Oh!
En directe?
Hi ha sorteig de dues entrades dobles per la sessió que escolliu, si teniu la sort d'escoltar-nos, ja ho sabeu, i els propers minuts desvetllarem el funcionament d'aquest concurs.
Vinga, doncs d'aquí res, aquesta digestió avui amb el Festival Impacte. No et moguis, que ara tornem.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Tarda de laborar, tenia l'any.
Yalla!
Hof lil bent hof.
2 minuts i serà un quart de 4 de la tarda. El que escolteu, el que estàvem escoltant de fons, és el tràiler d'Amelats, Jornaleres de la Guerra, un film que s'endinsa de la quotidianitat laboral i vital de les dones refugiades sirianes al Líban, Ejarque, recordem, en règim d'explotació severa, sinó d'esclavatge.
Exacte, aquesta és una de les 40 propostes d'aquesta quarta edició de l'Impacte, el Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya. 23 llargmetratges i 17 curts que des d'avui fins al proper 28 d'abril podreu gaudir a diverses ubicacions, com dèiem, de Barcelona, Lleida, Reus i també a Filmin. A aquesta hora saludem el director del festival, que és l'Oriol Porta. Oriol, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé, encantat d'estar aquí. Moltes gràcies per convidar-me.
Moltes gràcies a vosaltres i també per acostar-nos totes aquestes propostes que només avui, repassant una mica el vostre web, realment fan posar la pell de gallina aquestes històries humanes tan trencadores i que, bé, durant aquestes setmanes es tindrem a l'abast.
Sí, 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 a veure, hem triat el gènere de comèdia, precisament, Bueno, tampoc és que s'ha de dir que siguin dramons, diguem, no deixen de ser també pel·lícules, o sigui, a veure, som un festival que depenem molt del contingut, evidentment, però fem una bona tria des del punt de vista cinematogràfic, també, I llavors, bueno, en fi, totes les pel·lícules tenen conflictes, i a totes, més o menys, hi ha un heroi o una heroïna i un grup que intenten salvar, superar aquests conflictes. Pues això també passa aquí. Hi ha les nostres pel·lícules, que algunes són de documentals i altres són ficcions, també.
En qualsevol cas, és una proposta molt interessant i que s'allunya doncs, de les pel·lícules, no?, que sovint veiem en cartellera i que a vegades doncs, tracten això temes menys substancials. Bé, aquesta tarda, Oriol, a les 7, al Cinema Girona de Barcelona, tenim aquest acte d'inauguració del festival amb la projecció del documental Guerrers per la Pau. A veure, explica'ns una mica, ara farem una mica de repàs aquesta fascinant cartellera de l'impacte, però d'entrada, aquest Guerrers per la Pau, què és, què ens explica i en què consistirà aquesta inauguració d'avui?
Bueno, pues a veure, hem triat aquesta pel·lícula perquè ens va molt bé, diguem-ne, amb allò que volem transmetre o sobre el que volem fer reflexionar o plantejar el debat i la reflexió aquest any, que és una cosa que està mig inventada, que ens hem inventat, diem el dret a la pau. Bé, no ho hem inventat nosaltres, perquè existeix, però sí que no és d'aquells drets fonamentals que surten a la famosa Declaració dels Drets Humans, per exemple. No? Llavors, en canvi, és un tema que ara comença a sortir una mica. I llavors, i sobretot a la vista, i això el que ens va motivar, el que ens va portar cap aquí, i a dir, escolta, aquest any subratllem això. No vol dir que totes les pel·lícules vagin de guerra, però sí que, donat que estem vivint i veient, d'alguna manera, molt de prop, cada dia, dues guerres, dos conflictes molt forts, el de Palestina i el d'Ucraïna, doncs han disputat un festival de drets humans, s'ha de preocupar d'això, perquè la guerra és l'activitat que més trepitja els drets humans de la gent, començant per la vida. Per la vida digna, i per la salut, i per tantíssimes coses, no? Llavors, per tant, doncs, vam fer això, i llavors és evident, doncs, bueno, això al final s'ha de materialitzar en temes concrets, tenim, com dic, aquests dos casos principals, que són Palestina i Ucraïna, i llavors, doncs, buscant, ens va sortir aquesta pel·lícula, que és molt interessant, té el nom aquest així de Guerrers de la Pau, sembla com contradictori, però és un documental que explica l'experiència d'una associació d'israelians, de jueus i palestins, a Israel i a Palestina, que diuen, bueno, això no va, això no funciona, i si no arreglarem les coses hem de treballar per la pau. I llavors, gent que uns eren soldats i els altres eren víctimes, o els altres també pues, es defensaven com potser de manera violenta, fan transformació i diuen, escolta, no, ens hem d'anar plegats i hem de fer una aposta per la pau. Llavors, com que coincideix amb el que nosaltres també dèiem, de dir el dret a la pau, doncs ens va perfecte per encarrilar aquest festival.
Clar, ara tu parlaves d'aquest Guerrers per la Pau. Abans, a l'entradeta amb la Mercè, escoltàvem un fragment d'aquesta Melat de Jornaleres per la Guerra. I com a periodista, Oriol, em crida molt l'atenció. És a dir, com aquests reporters, no? la gent... diguéssim, encarregada d'aquestes produccions, em sembla increïble que aconsegueixin colar-se i arribar tan prop a històries que la majoria ens queden tan i tan lluny, Oriol.
Sí, no, veritablement. A veure, s'ha de dir que, per exemple, aquesta pel·lícula està feta per una realitzadora de Sabadell. O sigui, és local. I fins i tot està molt bé, em fa gràcia que valoris aquest tema, perquè no és tan comú. A veure, jo he tingut en una altra vida, he sigut productor de documentals. Mm-hmm. No? I és el que representa triar un tema, desenvolupar-lo, fer-ne la recerca, produir-lo en els llocs, etcètera, etcètera. Llavors, El documental és un gènere que aquí, en aquest país, a casa nostra, s'ha pues, estat desenvolupant, ha estat creixent, i jo, perdona, n'he estat formant una mica de part dels últims 25 anys. Sí. ¿Vale? Però, en principi, la majoria de produccions eren produccions locals. Uh-huh. Treballàvem sobre coses que teníem aquí a l'abast. Llavors, des d'aquest punt de vista, pues, nosaltres també hem valorat el fet de que algú que és, em sembla que és la seva segona pel·lícula, des d'aquí a Catalunya sigui capaç d'anar-se'n, com tu deies, en un lloc tan remot i amb una circumstància tan estreta, tan apretada. Ningú entra en un camp de refugiats així pel seu compte, no?
Sí, si em permets, Oriol, disculpa en aquest tall, em sembla, si no m'equivoco, és Eva Parell, la directora d'aquest amelat Jornaleres de la Guerra, com deies tu, de Sabadell, només per remarcar i posar en valor doncs, la seva feina increïble.
Sí, sí, i, vale, i que la posem perquè els hi diguem, hi ha una altra producció, aquella que és un curtmetratge també d'una mm-hmm. altra noia d'aquí de catalana, que és la Maria Colomer, mm-hmm. que ha fet un curt de 20-25 minuts, amb un FIES, que ja sabem aquí, els inaccessibles que són els FIES que tenim aquí a casa, mm-hmm. és un FIES de Dinamarca. Mm-hmm. I llavors, per tant, amb això hem dit, escolta, posem les dues pel·lícules junts i farem el que en el sector se'n diu un estudi de cas. Mm-hmm. I que l'hem titulat Producció de realitzadores, que això també és molt interessant, que siguin dones catalanes, mm-hmm. a l'estranger i en circumstàncies difícils. Expliquin el seu cas, com fet per superar aquestes barreres que tu mateixa deies.
Uh-huh. Oriol, no sé si t'has mogut, t'escoltàvem ara aquesta última frase amb una mica de dificultat i no ens volem perdre res del que ens estàs dient perquè és molt interessant.
Sí, estic al mateix lloc, però bueno, ara he obert una finestra.
Val, fantàstic, doncs segurament que entra millor connexió. Ara ja et sembla, Oriol, que t'hem pogut tornar a sentir perfectament clar. Oriol, parlaves tu d'aquests conflictes que tristament segueixen tan vigents avui en dia al món. Ucraïna, Gaza, també. Deixa'm mencionar també aquests 30 anys del genocidi també a Ruanda. Explica'ns una mica, fem una mica de repàs de totes les propostes que teniu en aquest Festival Impacte, el Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya. En total, 23 llargmetratges i 17 curts que es podran veure al Cinema Girona, també a Lleida, Reus i a Filmin. I deixa'm dir, Oriol, que d'aquí uns minuts, pels nostres oients, que segurament, doncs, de la mateixa manera que nosaltres, el quedeu bocabadats doncs, amb tota aquesta oferta de l'Impacte, tindrà l'oportunitat de fer-vos amb dues entrades dobles per la sessió al Cine Girona que preferiu. Per tant, estigueu atents perquè d'aquí uns minuts obrirem línies. Oriol, si et sembla, va, fem un repàs d'algunes de les pel·lícules més destacades d'aquesta edició de l'Impacte.
Vale, sí, vale, repeteixo que diguem que tot i que tinguem un tema de pau i de guerra, no les 20 sessions que hi ha, per exemple, a Barcelona, van d'això. De fet, hi ha 5 sessions per Palestina i una per Ucraïna, més dos curts que també reparteixen. Però llavors tractem altres temes. Tractem el tema, per exemple, de la repressió de la dona, de la violència de gènere, però vist des del punt de vista de l'empoderament, dones que vivim en unes circumstàncies negatives, pues es refan. Aquí ressaltaria una pel·lícula, un documental, però curiós, potser és el documental menys dramàtic, diguem, dels que passem, perquè el seu personatge és molt carismàtic, és una noia dels 27-28 anys, sí. iraniana, que és, i així es diu la pel·lícula, l'aficionada al futbol. Uh-huh. I llavors és una dona aficionada al futbol i llavors al seu voltant té altres amigues que també els hi agrada i volen anar, però l'estat islàmic d'Iran el prohibeix que les dones vagin als estadis uh-huh. a veure partits de futbol. Vale? I ara elles es disfracen, es disfracen d'homes, de no sé què i tal. I bueno, és una pel·lícula, a veure, que sobretot que també té el seu significat, perquè en aquests moments, com tots sabem i totes sabem, Iran és un dels punts més calents i més de la lluita feminista, pel tema del mocador del, uh-huh. i tal. No? O sigui, per tant, doncs és una aproximació, diguem, com que les pel·lícules després van amb acompanyament i amb debat, doncs per parlar d'aquest tema, des d'un punt de vista aquest, doncs, repeteixo, més amable, no? Doncs, digues.
No, res. Va molt bé que mencionis aquest documental, perquè també ens hem fixat, a part de, en aquest cas, no, que són dones les protagonistes. Deixa'm fer una menció que de les 40 pel·lícules o llargmetratges seleccionats, 15 han estat dirigits o codirigits per dones. Per tant, no només tenim més dones a davant de la càmera, sinó que també al darrere, no, Oriol?
Sí. Bueno, a veure, i aquesta és una tendència que, per sort, doncs, a veure, si s'està implantant a tot arreu i que nosaltres ho notem, i, a veure, ja ens agradaria poder arribar a la paritat. Això és complicat. Mm-hmm. La programació és molt complicat, no? Però bueno, o sigui, sempre ho prioritzem. I en el cas, com en aquest, per exemple, d'aquest any, de que, diguem, pues, que tenim, això fa de l'ordre del 38%, no? Sí. Ens falta aquest 12, ho compensem d'altres maneres. I, per exemple, la majoria de convidades siguin directors o directores o ponents, fem 20 debats a Barcelona, tenim 25 ponents, vale? A més dels 12 o 14 directors i directores, la immensa majoria amb això són dones. Vale, nosaltres som una... estem treballant amb els drets humans. Som Clar. Una ONG, som una associació, es diu Impacte, i a veure, com a tal associació o com a tal ONG, és evident que som completament feministes, Clar. No? Que tenim el punt de vista de gènere, està claríssim. I llavors, bueno, a vegades no t'arriben les circumstàncies, no et permeten, però en fi, o sigui, ningú ens pot acusar de no intentar...
Al contrari. Oriol, deixa'm dir, pels nostres oients, que podeu consultar tota aquesta fantàstica programació del Festival Impacte, Impacte Film Fest... .cat, aquest Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya, que aquest any, com ens explicava ara el seu director, l'Oriol Laporta, se centrarà en aquest dret a la pau. Oriol, us seguirem molt de prop. Moltíssimes gràcies per atendre avui doncs, els nostres micròfons de Fabricació Pròpia, i que vagi molt bé el festival i aquesta arrencada d'avui al Cinema Girona.
Bueno, esperem que sí. Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquest temps i la preparar-ho i la difusió que ens feu, que ens fa molta falta.
Moltes gràcies i bona feina. Una abraçada.
Gràcies, igualment. Bona tarda.
Bé, ja ha arribat el moment. El moment que us hem anat anunciant, ara que ho parlàvem també amb l'Oriol Port, aquest director del Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya. Ha arribat el moment d'aquest sorteig. Recordem, dues entrades dobles, si sou de Barcelona o a l'àrea metropolitana, per gaudir de qualsevol de les sessions d'aquest Festival Impacte, que recordarem que podeu consultar a impactefilmfest.cat. A partir d'ara obrem línies al 93-409-2771 o, si ho preferiu, al 93-409-2772. Sembla que ja ha entrat la primera trucada, per tant, afanyeu-vos, perquè només en queda una d'aquestes dues entrades dobles que sortegem avui, doncs, per gaudir d'aquest festival, que ara també repassàvem amb l'Oriol Port, el seu director, que ja ho heu sentit, aplega tot un grapat d'històries humanes fantàstiques i ens l'apropen a aquest festival, que és una oportunitat fantàstica. Va, repeteixo números, 93-409-2771, 93-409-2772. Afanyeu-vos, que només en queda un. Fins ara.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat. Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Després de fer la digestió, dos minuts que ens separen de dos quarts a quatre de la tarda, tinc unes ganes de viatjar fins a la Segarra per saludar l'escriptora i periodista cultural Anna Ponsoda, que ja sabeu que un cop al mes ens visita, per contrastar l'actualitat amb la literatura. Anna Ponsoda.
Hola, bon migdia.
Què tal, com estàs? Anna, avui ens vols presentar un llibre. Qui la segueixi a Twitter ja sabrà de què estem parlant, perquè ens referim a Abraçar la boira. Quin títol més bonic, també t'ho haig de dir, eh?
No és abraçar, és a caçar.
Home, mare meva, doncs mira, a caçar la boira.
Però no passa absolutament res. A caçar és un sinònim, diguéssim, de perseguir.
Clar, també podria ser, no? Perquè a vegades els de la Segarra també abracem la boira una mica, Anna, sí o no?
Sí. Bueno, no hi ha més remei que abraçar l'inevitable, però sí que és veritat que en aquest cas fa referència a un verb que és a caçar, que és com el francès a chasser, saps? Perseguir, que és el títol d'aquest llibre de memòries una mica així sui generis de l'escriptor i periodista i professor Ferran Sáez, que és de la Granja d'Escarp, del Segrià.
I escolta, per què ens vols destacar aquest llibre? Per què ens el vols proposar, Anna?
Mira, perquè aquests dies pensava en la immensa diferència abismal que hi ha entre la província de Lleida i la província de Barcelona, encara que parlem de províncies per imposició borbònica, però és veritat que entre aquestes dues demarcacions, bueno, circumscripcions, hi ha un salt de ciutadans increïble. O sigui, a la província de Lleida hi viuen 439.000 persones i a la de Barcelona 5.700.000 persones. Estan com estan a tocar. I, per tant, en poques ciutats, com Barcelona, hi ha tanta diferència d'habitants respecte les demarcacions rurals que li són properes, no? Hi ha una diferència entre camp i ciutat a Catalunya brutal. I el que fa el Ferran, doncs, és mirar d'explicar aquesta realitat del Segrià que per molta gent de la ciutat és desconeguda.
Clar, aquesta caça a la boia que deies, aquest concepte, no, Anna? Una mica difícil d'entendre també per algú que no viu a diari, no? Clar, a principi, a priori, pot semblar un fenomen molest fins i tot. Anna, t'ho pregunto a tu perquè sé que tu l'has viscut bastant, eh? Que pot donar fins i tot entendre una sensació de tristor. Però com es pot arribar a estimar aquesta boira, Anna?
La veritat és que et vigoritza l'esperit. Jo em trobo molt millor quan fa una mica de fresca i boira, que no quan ja comença a fer calitja i tot es va com relaxant, diguéssim que entres en un estadi més de resistència, no només física, sinó també mental.
I deixa'm dir-te també, perquè és molt interessant aquesta reflexió que ens proposaves avui, Anna, sobre Lleida, també l'equilibri territorial, i em ve molt al cap el Sant Jordi, que, per cert, jo no sé com el viuràs tu, Anna Ponsoda.
Malauradament a Barcelona, perquè sí, però no només com a autora, que també, sinó també per, com que sóc part de l'editorial Fragmenta i tenim parada Passeig de Gràcia, sí. Doncs convidarem autors, els acompanyarem, anirem amunt i avall i després tenim doncs actes diversos. És una pena perquè m'agradaria doncs fer, diguéssim, donar testimoni d'aquesta descentralització i passar-lo, si no puc, a Cervera o a Tàrrega, almenys a Lleida, no? Però no podrà ser, almenys enguany.
Clar, Anna, per això també et volíem preguntar això, no? Que reivindiquem aquesta festa fora de Barcelona, aquest Sant Jordi, que va més enllà de les Rambles i Passeig de Gràcia, no? Ara aquest any que diuen, no? Que les Rambles estaran de pam a pam, no? Totes plenes. Però que és una festa, és una diada de Catalunya, no? Anna, que ara tu també ho deies, que s'ha de celebrar tot arreu, no ens hem de centrar només a Barcelona.
Sí, ja ho fan, eh? Vull dir, les escoles, les entitats socials, tothom s'implica, no? El que passa és que no només és una festa, sinó que també, doncs, malauradament, és la meitat del negoci del llibre anual, no? Vull dir, el que suposa per a les editorials les vendes de Sant Jordi és brutal, no? I concentrar-ho a Barcelona, doncs, és una forma, doncs, que el que de vegades no t'acaba de sortir al llarg de tot l'any, doncs, aquell dia faci que compensi a nivell econòmic.
Mira, avui, abans de tallar aquesta connexió, perquè se m'ha fet curta, Anna, deixa'm tornar una mica al llibre que ens proposaves avui per entendre l'actualitat.
Sí, és que és molt bonic.
Clar, a
Casala... És molt bonic. És el que ara en diuen literatura del jo, no? I ell narra doncs, la seva infantesa als anys 70 amb un poblet de 1.000 habitants, no?, que toca entre la Catalunya i l'Aragó, no? I com era doncs, aquella vida on els adults i els nens seien a la mateixa taula per... triar mongetes o desclofar ametlles, no? I com als seus pobles doncs, hi havia els rols molt estipulats, no? Sempre hi ha el que sembla el boig, el que sembla el tonto, el que, vull dir, aquests malnoms i aquests rols que moltes vegades bueno, amagaven de vegades realitats dures i d'altres tenien més aviat una funció social que la comunitat també protegia, no? Mm-hmm. I és interessant veure com funcionaven aquestes dinàmiques aleshores, que no són tan diferents de les que encara funcionen avui, no?
Uh-huh, totalment. Deixa'm també preguntar-te pel Ferran Sáez Mateu. Qui és, no? Per sí. Algú que el vulgui descobrir, Anna.
Segur que, vull dir, l'heu llegit en més d'un mitjà, perquè ell va ser un habitual del diari Avui, també ha escrit al Segre, a La Vanguardia, a la revista El Temps, ara fa articles així donant una dimensió més filosòfica a la política internacional o nacional, i aquest intel·lectual que a França tenen molt ben ubicats i que aquí ens costa una mica més, no? Que té un peu entre els mitjans i entre la filosofia. Ell va fer la tesi sobre Montaigne i, de fet, en té estudis introductoris, etc. I doncs, es mou entre aquests dos àmbits, no? També té obra narrativa, però el que és més rellevant en ell doncs, és la seva vessant d'assagista, no? Té aquesta comprosa freda, alhora és profund i té moltes capes en la seva capacitat, diguéssim, d'articular el discurs, no? O sigui, d'una banda la memòria, de l'altra la recuperació de llibres que ha llegit, trufat, doncs, de reflexions més concretes i de política i d'altres filosòfiques més generals. O sigui, és un autor polifacètic, no? Un intel·lectual.
Mira, doncs jo prenc nota, d'aquest llibre. M'ha agradat A caçar la boira, d'en Ferran Sáez.
A caçar,
que no és d'abraçar.
A caçar. Que sí, justament ahir en parlàvem de fins a quin punt té sentit doncs, introduir localismes en la literatura en català, no? I ell diu que, clar, va fer servir aquest a caçar perquè li servia per explicar aquest perseguir la boira, aquest neguit d'alguna manera, que és una barreja entre neguit existencial i neguit intel·lectual, que és el que sempre et porta doncs, a preguntar-te, a buscar, a llegir, a escoltar música o a veure pintura, no? Doncs, de determinada manera per donar doncs, resposta a aquest magma que tots tenim a dins, que de vegades costa una mica d'endreçar.
Deixa'm preguntar-te una cosa, ja veuràs, Anna, perquè crec que ara et vull proposar una música, una cançó, un artista... que jo crec que també li agrada caçar la boira.
Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap plus dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular. De sota l'arc, frontera del desert, no distingeixo de fora del de dins. Els núvols passen a 7 vegades el seu temps. D'on és llengot o més gripau sobre un gran rol.
Què me'n dius? Roger Mas caça la boira o no?
Els solsoners em sembla que no n'hi ha tanta. He de dir que això que fan els solsonins d'anar ocupant cada vegada més espai territorial m'emprenya. O sigui, ara ja hi ha uns pobles de la Segarra que formen part del Solsonès i crec que fins i tot pretenen expandir-se cap a la Noguera. O sigui, que se'ls ha de frenar una mica...
Els límits, no?
Per als peus.
Estàs fent referència a Torà i a Biosca, no, Anna, directament, no?
Sí.
Bueno, en tot cas, Roger Mas, que estarà, si no m'equivoco, el 13 d'abril al Casino de l'Aliança del Poble Nou.
Correcte, em sembla que és aquest dissabte, no?
Sí, exacte, aquest dissabte. Aquest dissabte estarà al Casino de l'Aliança, que encara queden alguna que altra entrada. I res, Anna, no sé si volies afegir alguna cosa més. Ja parlarem després de Sant Jordi, però no sé, què esperes que passi aquest Sant Jordi 2024, Anna?
És que tothom surti massivament i faci festa i que compri molts llibres, perquè si volem que la cultura funcioni, doncs l'hem de fer entre tots. I és un sector duríssim. I que, per tant, la gent li fa com cosa, no?, reivindicar-ho, perquè com que es refigura que la cultura és un bé... immaterial, sí. I en cert sentit doncs és veritat que no t'hi dediques per fer-te ric, però bueno, també se n'ha de poder viure i també s'ha de poder dir.
Doncs, Anna, recorda'ns també on sereu vosaltres des d'Editorial Fragmenta, en alguns punts concrets.
Doncs encara no tenim el sorteig fet i per tant encara no puc ubicar concretament, però segurament que a Passeig de Gràcia, més amunt o més avall, entre Rosselló, segurament.
En algun punt, de Passeig de Gràcia,
sí.
Us trobarem. Fantàstic.
A la part de dalt, normalment.
Fantàstic. Doncs us seguirem també per xarxes socials. Anna Ponsoda, la podeu seguir. I si no, també des d'Editorial Fragmenta, i estarem doncs al Quite. Anna, com sempre, un plaer i que vagi molt bé.
Molt bé, una abraçada.
Que nosaltres, amb aquesta boira que se'ns ha quedat, anem cap a publicitat i a la tornada ja el tenim preparat. El nostre mapa mundi, avui amb el professor Manuel Manonelles. Parlarem de la resolució del Consell de Drets Humans. Parlarem de la possible resposta iraní al bombardeig d'Israel al consulat d'Iran a Damas. I també aquesta connexió del 30è aniversari del genocidi de Ruanda amb la situació a Gaza. Situacions que es repeteixen. En parlarem després d'aquesta pausa amb el professor Manonelles.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
En 3 minuts ens situem a 3:15 de la tarda. Estem en directe aquí a Fabricació Pròpia i estem ja esperant el professor Manonelles, que em sembla que està tenint uns... Jo és que l'estic veient per la finestra i ara ha deixat el vehicle particular per entrar ara mateix per Ràdio Cel. Ja sabeu que amb ell no volem perdre de vista el món en el que vivim, el que passa més enllà de les nostres fronteres, i per això saludem a aquesta hora. Mira, és que és puntualitat britànica, a l'analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Manuel Manonelles. Com estem?
Bona tarda.
No t'hem deixat ni treure l'abric,
Bueno, és que hi havia aquí
un programa... Què t'ha passat?
Un datàfon que no anava i no es podia...
Aquestes coses.
Sí, sí. Bueno, però aquí estem.
Aquí estem. Exacte. Ben tornat.
Gràcies, igualment.
Avui volíem començar parlant d'un aniversari, que són aquests 75 anys de l'OTAN, que va coincidir, Manuel, amb aquest passat 4 d'abril, si no m'equivoco, que és un aniversari que arriba enmig de la tensió de la guerra d'Ucraïna.
bueno, arribem a Ucraïna i en una situació bastant complexa. I, de fet, Ucraïna és la que defineix aquest aniversari, no? Mm. Perquè, precisament, teníem una institució que no tenia 75 anys, sinó que en tenia 72, 73, i estava en els moments més baixos de la seva història, que tothom... Hi havia una reflexió sobre quin sentit tenia una institució com la OTAN. Fins i tot el president Macron havia dit que era una institució que estava en mort cerebral, no? I de cop i volta arriba un senyor, i és Putin, que suposadament per defensar-se de l'expansió d'OTAN el que fa és crear doncs, una situació, una invasió, una guerra, que ha fet que l'OTAN doncs, hagi ressuscitat amb més força que mai, a més, no? I que, per tant, doncs, que en el seu 75è aniversari, que jo crec que el 75 sí que ja toca jubilar-se, diguem-ne, doncs la institució estigui més poderosa
més
que mai.
Més poderosa que mai, no?
I que ningú la posi en dubte, no? Per tant, una gran visió estratègica, la de Putin, que si realment el que volia era protegir-se de l'OTAN, el que ha fet és totalment el contrari, donar-li una vitalitat i una força a aquesta institució, no? I generar tota una dinàmica, diguem-ne, bel·licista a nivell global, doncs, que dubto que precisament el que faci sigui, doncs, generar un futur, una perspectiva de futur plàcida com la que segurament ens mereixeríem tots plegats. No?
Mira, Manuel, jo ja fa setmanes, perquè entre Setmana Santa no et vam tenir, l'altre perquè, clar, dilluns de Pasqua, que no, no que tampoc, és... clar.
La mona és la mona.
La mona és... i ara...
Mona forever.
Mona forever. I ara tenia com moltes ganes justament de fer-te aquesta pregunta, perquè hi ha aquest ambient de tensió, no?, que impulsa també la Comissió Europea, aquest, no sé si calia sentir a Ursula von der Leyen augmentant aquesta despesa en defensa.
Bueno, aquí hi ha tot un debat. Exactament,
i
aquest discurs...
I que la guerra discurs... Europa no és cosa del passat, Manuel.
No, això és cert, diguem-ne, però...
Bueno, i de fet ho estan vivint, clar, hi ha molts països que estan vivint.
Clar, hem de tenir en compte que les perspectives són molt diferents. Si tu estàs als països bàltics, si tu estàs a Polònia, si tu estàs en frontera amb Ucraïna, o estàs en frontera directa amb Rússia, o ets Finlàndia, o ets Suècia, la proximitat fa doncs, que tot t'ho mires des d'una altra perspectiva, no? Una altra cosa és aquest discurs hiperbel·licista que s'està allò... diguem-ne, enquistant l'entorn de Brussel·les, però també tots els ministres de defensa de la Unió Europea, etc, que per una part jo entenc que respon a un fet real, i és la necessitat de que tothom entengui que una certa dolce vita en la que ens havíem acostumats a Europa, no? Perquè, esclar, Europa era l'espai tradicional de les guerres, fins que després de la Segona Guerra Mundial doncs, es va crear el projecte europeu, i això va fer doncs, que tot el que era la tradicional tensió entre França i Alemanya, que és el que havia generat les dues primeres guerres mundials, això se n'és desfent. Tampoc fem veure coses que no són, Vull dir, del 45 fins al 89, doncs, van viure la Guerra Freda. Jo recordo, i quan ho explico als meus alumnes no s'ho creuen, que quan jo era petit, l'opció de que el món pogués desaparèixer d'un moment a l'altre per un conflicte nuclear era una cosa que tots teníem damunt de la taula.
Existia.
I no teníem ecoansietat, Potser teníem ansietat nuclear, però jo no ho vivia com una ansietat, però era un tema que estava damunt de la taula en aquells moments, no? I formava part del teu imaginari, formava part de les pel·lícules que tots veiem, i fins i tot hi havia gent doncs, que aquí no era obligatori, si ho és encara, no? Doncs que fins i tot tenien empreses que el que feien era pues, senyors amb una certa, o senyores o famílies amb una certa capacitat per si de casa es feien un refugi nuclear a casa,
a
no?
Casa.
Davant d'aquesta eventualitat, no? Però el que sí que és cert és que l'actitud de Putin i, sobretot, també l'altre gran dubte sobre el futur de l'OTAN, que no només ve de l'est. És a dir, és, evidentment, que el desafiament principal que té l'OTAN en aquests moments es diu Putin i la seva política agressiva contra Ucraïna, però també hi ha un interrogant molt gran que està a Washington i que sabrem a partir del 5 de novembre si torna un senyor que es diu Trump, que més d'una vegada ha parlat de que això de l'OTAN ell no té clar ben bé si ha de funcionar d'aquesta manera, si no ha de funcionar, etc. No? Per tant, és una institució molt particular que hi havia una percepció doncs, que estava en fase no de desmantellament, però que estava en una situació, diguem-ne, ja sense gaire sentit des del punt de vista del seu ús, però que el senyor Putin doncs, l'ha revitalitzat. Doncs el que et deia del discurs bel·licista, jo crec que una part respon a una realitat,
val,
és que la situació a Ucraïna és molt complicada i que, a més, és un atac gratuït en el sentit de que realment no era necessari per assegurar la defensa de Rússia i que, per tant, doncs, a mig i llarg termini doncs, Europa haurà de fer grans esforços per donar suport a Ucraïna perquè Ucraïna no perdi la guerra contra Rússia. Hi ha una certa por a Brussel·les que es palpa sobre els possibles resultats a les eleccions dels Estats Units, que facin doncs, que els Estats Units progressivament vagi retirant el suport militar i el paraigües nuclear que tradicionalment ha brindat a Europa, en un context on el Regne Unit ja no forma part de la Unió Europea i, per tant, la força nuclear britànica doncs, ja no es pot comptar i només queda la força nuclear francesa, que es fa estrany pensar en aquestes dinàmiques, no? Però des d'un punt de vista de la piràmide del poder aquests temes es plantegen. I després jo crec que hi ha una part oculta de l'agenda que comencem a saber, no? Perquè ara veiem que de cop i volta França o el president Macron reobre l'agenda de poder tornar a impulsar el servei militar obligatori, no? A Alemanya se'n torna a parlar. Als Bàltics ja fa temps que això hi és, i a Suècia també, i fins i tot a Suècia diu que ho ampliaran per l'àmbit femení, tot i que també s'ha de reconèixer que els països nòrdics, el servei militar obligatori té moltes excepcions, vull dir, no és el servei militar obligatori que hi havia fins aquí, no? Per tant, potser es tracta d'anar creant un estat d'opinió que faci factible coses que jo no veig realitzables, és a dir, l'estat espanyol, ningú serà el boig que s'atreveixi, bueno, però segurament Vox deu tenir el seu programa, no?, de reinstaurar el servei militar obligatori, o potser simplement, doncs, perquè com que hi ha una perspectiva doncs, que serà necessari doncs, per, diguem-ne, continuar donant suport a Ucraïna i al mateix temps intentar que si Trump guanya les eleccions i si no és Trump, el Biden doncs no desatengui la seguretat europea, doncs s'haurà de fer una inversió important en defensa, etcètera, 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 i això en un context que a partir de l'any que ve els pressupostos europeus hauran de tornar a anar a les normatives clàssiques de dèficit, doncs clar, doncs, si s'incrementa la despesa militar serà a compte de retallar-ho per una altra banda.
Per un altre
banda,
costat.
No? I per tant també crec que hi ha una clara voluntat de crear un estat d'opinió que faci que l'opinió pública assumeixi més fàcilment posicionaments, notícies polítiques que normalment doncs, no estaria disposada a acceptar. No? Crec que una part respon a això, una altra part pot respondre a un fet real i hi ha qui aventura que ja hi ha una anàlisi, hi ha una miqueta de salt mortal, però que també podria ser real.
I quin és aquest salt mortal?
Que és la qüestió econòmica, no? És a dir, la qüestió dels problemes de competitivitat europea, els problemes d'atur, que ara no són especialment greus, però que amb la irrupció de la intel·ligència artificial doncs, es creuen doncs, que tindrà un impacte important també a Europa, perquè són països avançats que depenen molt d'economia, i ara descobrim que precisament si has fet els deures ets una economia molt avançada i depens molt de les noves tecnologies, doncs aquestes seran les economies que més patiran la irrupció de la intel·ligència artificial, perquè hi ha més feines que depenen de les noves tecnologies i una part substancial d'aquestes feines seran substituïdes per intel·ligència artificial. No?
Llavors, deixa'm mirar, fer un altre salt.
Anem a promoure indústria militar europea
sí.
que generi creixement econòmic.
És que clar, si ve el professor Manonelles sempre ens queda curt. Ens queden 9 minuts encara per analitzar el món amb el professor Manuel Manonelles, però és que ara has parlat d'intel·ligència artificial, avui en volíem parlar, no? Perquè Israel utilitza aquesta intel·ligència artificial per identificar probables responsables de Hamas i atacar-los?
No, això és bastant... És de les coses... Mira que estan passant coses que et posen la pell de gallina, no? Perquè amb tot el que ha passat a Ucraïna, amb tot el que està passant a Gaza, però que a més es descobreixi que una gran part de la selecció dels objectius militars que ha fet Israel en els primers mesos, diguem-ne, d'intervenció a Gaza, l'hagi fet la intel·ligència artificial i que hagi sigut la que ha decidit on s'atacava o no s'atacava, perquè en base... Perquè el que sí que sabíem, que no els hi va funcionar, és que Israel, doncs, per tenir uns sistemes, diguem-ne, d'espionatge molt agressius, tenia molta informació. Tota aquesta informació no li va servir doncs, per poder frenar l'atac del 7 d'octubre, però sí que es veu que li serveix, suposadament a través d'un programa d'intel·ligència artificial que havia desenvolupat el propi exèrcit israelià, un programa que es diu Lavender, d'agafar tota aquesta quantitat immensa de dades i a través d'aquestes dades identificar les persones que podrien ser més properes o més a donar més suport a Hamas. Però, clar, tot això es carrega qualsevol tipus de sistema, diguem-ne, de governança internacional de respecte del dret internacional humanitari, perquè l'últim que pot ser és que, a més, els objectius, és a dir, allà on disparen els míssils, això ho decideixi un ordinador, no ho decideixi una persona, i, a més, d'una manera tan massiva. El problema no és només que s'ha identificat que s'utilitza intel·ligència artificial per això, que en molts casos no hi ha hagut supervisió humana sobre les decisions que prenia l'intel·ligència artificial, sinó que, a més, després es feia sense discriminació. És a dir, primera...
Era una zona, no?
No, ells... però és que, primera, és que s'estaven atacant a civils.
Clar.
Perquè era si eres simpatitzant de Hamas. No si eres un membre actiu de Hamas, de les brigades clar, militars.
El criteri, diguéssim...
Bueno, agafaven tota la informació de xarxes, de no sé què, del que poses a Twitter, del que poses a Facebook, del cap aquí, del cap allà, del no sé què, de tota la informació que tenien de tots els habitants de Gaza, que tenien muntanyes i muntanyes d'informació i molta més del que ens puguem imaginar, s'havia fet un programa i aquest programa ha anat definint perfils.
Ostres.
I aquests perfils els té localitzats en unes adreces. I el que no està clar és si s'atacava l'adreça sabent que la persona estava dins o no estava dins, i en qualsevol cas, quan tu taques una adreça, taques tota l'adreça.
No
només la persona
tota la zona,
que hi ha allà dins, no? I després, acompanyant la informació d'aquest programa d'intel·ligència artificial, que ja per si sol es carrega qualsevol principi de dret internacional humanitari perquè no diferencia entre combatents i no combatents, etc. I el tema de proporcionalitat és que, a més, doncs, i això es va fer en base a fons, però després Israel no ha sigut capaç de negar-ho, no? Doncs que, segons... havien fet unes jerarquies de... Una cosa és un combatent de Hamas, una altra cosa és un comandant de Hamas, una altra cosa és una persona molt propera a Hamas, menys propera i tal, tal, tal. Com menys útil era l'objectiu, és a dir, com menys important era militarment, el projectil que es feia servir era de menys qualitat. Per tant, el que en diuen les bombes tontes, és aquella, la bomba clàssica que tu la tires, cau i explota, no les que van guiades amb làser i tot això, i que són més barates, doncs s'utilitzaven i s'han utilitzat. I segurament això explica... en gran part, el gran nombre de víctimes civils que hi ha en aquest conflicte.
Que s'està produint fins ara, déu-n'hi-do.
Perquè s'està fent servir un sistema d'intel·ligència artificial, s'està fent sense cap tipus de discriminació, o potser hi ha un tipus de discriminació, però que realment evidencia. I al final de tot, és que, a més, està fent que Israel estigui fracassant en aquesta suposada acció militar, perquè això era per destruir Hamas. I portem 33.000 morts i encara no han destruït Hamas.
En quin moment? Com definiries ara mateix com estem?
No, estem fatal. Som realistes, estem fatal, perquè és que, a més, ara sí que hi tornen a haver negociacions, però
ara s'han tornat a...
Sí, a Egipte. Van i tornen, i ara, en aquests moments, no sé què... en aquests moments les estiguin trencant, hi ha noves rondes de negociacions a Egipte, en un context, doncs, que al mateix temps Israel... que mai sap si ho fa per equilibrar, no? Ja ha dit que ja té data per fer la invasió de Rafah, perquè recordem que la invasió de la part sud no s'havia fet fins ara, i que això s'ha de reconèixer, que hi ha hagut una capacitat de la comunitat internacional de frenar a Israel per fer aquesta invasió, que es considerava que podia ser encara molt més... diguem-ne, negativa en resultat de víctimes civils i de no discriminació, però Israel ja diu que ja té data. Que ja té data per fer la invasió i que ja sap com la farà, no? Per tant, hi ha moltes vegades que no saps quina part és un joc d'allò de pressió diplomàtica, sí. No? Ara hem hagut de cedir perquè vam matar aquells 7 cooperants, a pesar que n'havien matat 200 abans, però bueno, que van matar els 7, desgraciadament, del World Central Kitchen.
Perquè, donava a preguntar també quin pes ha tingut aquest assassinat d'aquests 7 cooperants.
Jo crec que aquest assassinat ha passat dues coses. Una, que han assassinat a ciutadans... que hi havia britànics, l'equip de seguretat era un equip britànic, eren ex-oficials de l'exèrcit que, doncs, ja més grans treballaven per fer seguretat, hi havia ciutadans francesos, i han atacat una entitat molt coneguda, perquè tothom coneix el president d'aquesta associació, que, a més, és amic personal de Biden, etc.
El cuiner José Andrés.
I, a més, han atacat a una organització que l'únic que estava fent era portar menjar. Vull dir que, i que, en aquest cas, de cap manera... ni els més sionistes radicals ultra d'allò poden acusar que això és una d'aquestes ONGs malvades, no sé què, no? I era evident, no? Llavors, això, hi ha molta crítica, s'ha parlat molt dels dobles estàndards, no? Que maten a 7 del World Central Kitchen i tothom s'espanta, n'havien matat 200 abans, certament, això és una realitat, també crec que hi ha allò de la gota que vessa el vas, no? I llavors aquí ha hagut una reacció molt contundent, això finalment ha obligat, doncs, a Israel a acceptar, obrir una miqueta alguns passos perquè entri l'ajuda humanitària, però realment la situació és molt complexa i en qualsevol cas Israel està fracassant.
Jo em quedaria amb aquest titular que ens has dit. Manuel, ens queden 2 minuts i escaig.
Vostè dirà.
Hi havia un altre titular. Connexió del 30è aniversari del genocidi de Ruanda amb la situació Gaza. Situacions que es repeteixen.
Això és allò que te n'adones que moltes vegades tenim la sensació que hem avançat tant i amb tantes coses no hem avançat res.
Res. Eh?
Perquè el propi genocidi de Ruanda, que ens va enganxar doncs, fa 30 anys, doncs va ser un desastre per les víctimes, evidentment, no? I pel que es va generar, i per un conflicte que encara no està resolt. Mm. És a dir, no Ruanda específicament, però tot el que és els Grans Llacs continua sent una de les zones on hi continua havent-hi un nivell de violència molt elevat, amb moltes víctimes cada any, etc. Llavors va semblar doncs, que l'experiència terrible del que havia passat allà i del que passaria uns anys després, que és una escala molt menor, però que a nivell europeu també va ser molt important, com va ser la guerra de Jugoslàvia, es van crear els tribunals especials, es va crear la Convenció contra el Genocidi, pensant-se que si es creaven mecanismes doncs, que podrien en un futur evitar situacions com aquestes, i ens trobem amb la situació d'Ucraïna, ens trobem amb la situació de Gaza, que jo ara no entraré al debat tècnic sobre si és genocidi o no és genocidi. El que sí que és cert és que en aquests moments l'Acord Internacional de Justícia, que ningú podrà acusar d'esbiaixada,
sí,
està estudiant un possible cas de genocidi contra Israel. I clar, si Israel existeix, l'estat d'Israel es crea el 1948 amb una votació de l'Assemblea General de Nacions Unides, ara Israel que està tot el dia atacant a Nacions Unides, ells saben perfectament que ells existeixen com a estat perquè hi va haver una votació a l'Assemblea General de Nacions Unides, és en part doncs, per la sensació, diguem-ne, de remordiments que la comunitat internacional tenia
per
no haver actuat quan pertocava en contra de l'Holocaust, no? Uh-huh. I, per tant, és que realment on estem en una situació on el país que més hauria de saber el que significa un genocidi
ara mateix
està actuant d'una manera que fa que fins i tot la Cort Internacional de Justícia sigui capaç d'acceptar un cas d'aquesta naturalesa.
Manuel, d'aquí 15 dies tornarem a parlar.
Efectivament.
Esperem que hagi millorat tot una mica, si és possible.
No hauria de costar gaire, però bueno, tampoc.
Tens classe aquesta tarda o no?
No, tinc classe. Jo les faig els matins, diguem-ne.
Molt bé.
Tinc feina, però no tinc classe.
Manuel Manonelles, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Petita aturada i tornem.